Molt bon dia a tots. Ja tornem a ser aquí. Aquí a Ràdio Falset, esteu escoltant Ràdio Falset i ara comença, com no, el Volta de Full. I ja estem al mes de maig, no? Ja som al cinquè mes de l'any i en plena primavera. Una natura, camp i muntanyes, desbordades de colors per les pluges que enguany no n'hi ha gaires, però caracteritzen la primavera, la segona estació de l'any més plujosa, això ja, a veure, a gran part de Catalunya per darrere de la tardor. A més, les temperatures remunten, les màximes de 30 graus ja solen caure amb facilitat i fins i tot és el mes en què cauen els primers 35 graus centígrads de l'any, normalment entre el 10 de maig i el 20 de juny. Dins el món del refranyer, anem als refranys, trobem moltes referències a la presència de la pluja i a dies de vent. Potser les tres dites més populars és el maig cada dia en raig, una dita ben coneguda que mostra la facilitat amb què descarreguen els núvols. Abril plujós, maig ventós, mitja dita és veritat i ara caldrà confirmar la segona meitat, amb variacions com abril plujós i maig ventós fan el pagès ric i profitós. Maig arribat, hivern acabat. Altres dites són aigua de maig, de raig en raig, d'abril, de fil en fil. Maig calent i humit fa el pagès ric. Maig, juny i juliol, qui no pesca sardina és perquè no vol. Maig, l'olivera florirà i el blat granarà. Fang de maig, espiga l'agost. I no és bon maig si no deixa la bassa plena. Bé, i ara anem amb la solidaritat, no? La solidaritat, que ara em sembla que aquests dies atrás em sembla que hi ha hagut un, com un, és un aniversari, per si dir, de la Creu Roja, no? La Creu Roja és la primera de les grans organitzacions humanitàries, tal com les entenem avui en dia. L'entitat va néixer a partir d'una idea de Henri Dunant, nascut a Ginebra el 1828. Era un home de negoci suís que des de ben jove es va preocupar per ajudar els col·lectius més desvalguts de la societat. En 1859, Dunant va ser testimoni de la batalla de Solferino, un enfrontament que va tenir lloc en aquesta localitat de la Llombardia entre tropes franco-sardes i austríaques. Allà va poder presenciar com els soldats ferits en combat eren abandonats al camp de batalla i morien desemparats per manca d'assistència mèdica. Juntament amb un grup de dones de la zona, Dunant va assistir personalment els soldats ferits. A partir d'aquí, Henri Dunant va tenir la idea de crear societats de socors en temps de pau que tindrien la missió d'assistir els ferits de guerra sense fer distincions de nacionalitat o religió, i que compartirien amb l'acció de voluntaris entusiastes i perfectament qualificats. En 1863, Dunant i quatre ciutadans suïssos més es van reunir per crear el Comitè Internacional de Socors per als Militars Ferits, el germen de la Creu Roja. L'objectiu dels creadors de la Creu Roja era implicar els principals estats europeus per arribar a acords pel que fa a l'intenció mèdica dels ferits de guerra. Per això van convocar una conferència internacional a Ginebra el 1863 que va reunir representants de 14 estats europeus i que va servir per aprovar una sèrie de resolucions. Tot i que encara es trobava en procés de constitució el 1863, la Creu Roja ja va dur a terme la seva primera actuació humanitària durant la Guerra dels Ducats, que enfrontava Dinamarca i les tropes austroprussianes. Més tard, comitè creat per Dunant i la resta de fundadors va passar a anomenar-se Comitè Internacional de la Creu Roja, mentre que, d'altra banda, la institució va anar-se estenent a escala mundial amb la constitució de les primeres societats de socors en l'àmbit estatal. La Creu Roja Espanyola es va crear el juliol del 1864 a Madrid. Per tant, ha complert ja 150 anys. A Espanya, la institució es va construir sobre la base de la Orden de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, una organització que tenia el seu origen al segle XII. Les primeres actuacions de la Creu Roja Espanyola van ser l'ajuda humanitària prestada per la Guerra Franco-Prussiana del 1870 i internament la intervenció sanitària durant la Tercera Guerra Carlina al 1872. Pel que fa a Catalunya, la Creu Roja s'hi va implantar al 1872 amb l'obertura de les assemblees de Barcelona, Lleida i Mataró. Els principis fonamentals del moviment internacional de la Creu Roja i la mitja lluna roja són: humanitat, el moviment s'ha creat per la preocupació de prestar auxili sense discriminació a tots els ferits als camps de batalla i s'esforça sota el seu aspecte internacional i nacional per prevenir i alleujar el patiment de l'ésser humà en totes les circumstàncies. Tendeix a protegir la vida i la salut, així com a fer respectar la persona humana. Afavoreix la comprensió mútua, l'amistat, la cooperació i una pau duradora entre tots els pobles. Imparcialitat. No fa cap distinció de nacionalitat, raça, religió, condició social ni credo polític. Es dedica únicament a socórrer els individus en proporció amb els patiments, posant remei a les seves necessitats i donant prioritat a les més urgents. Neutralitat. Amb la finalitat de conservar la confiança de tots, el moviment s'absté de prendre part en les hostilitats i en tot temps en les controvèrsies d'ordre polític, racial, religiós i ideològic. Independència. El moviment és independent. Tot i així, auxilia els poders públics en les seves activitats humanitàries i es somet a la legislació que regeix en els països respectius, però sempre d'acord amb els principis del moviment. Caràcter voluntari. És una institució de socors voluntari i de caràcter desinteressat. Unitat. A cada país només hi pot haver una societat de la Creu Roja o de la Mitja Lluna Roja, que ha de ser accessible a tothom per poder estendre la seva acció humanitària a tot el territori. Universalitat. El moviment internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja és el sí del qual totes les societats tenen els mateixos drets i el deure d'ajudar-se mútuament. És universal. La missió, doncs, de la Creu Roja és ser cada cop més a prop de les persones vulnerables en l'àmbit estatal i internacional a través d'accions de caràcter preventiu, assistencial, rehabilitador i de desenvolupament realitzades essencialment per voluntariat. Neutral i imparcial, el moviment ofereix protecció i assistència a persones afectades per desastres naturals i conflictes armats i col·labora amb governs, donants i d'altres organitzacions d'ajuda a col·lectius vulnerables d'arreu del món. Els principals col·lectius atesos són persones afectades per la crisi econòmica i en situació de pobresa, infància, gent gran, persones amb discapacitat, amb drogodependència, o SIDA, població de procedència estrangera o refugiada, joventut en risc, dones en dificultat social, damnificats per desastres naturals o conflictes armats i població en general. Amb l'objectiu de recollir fons per financiar l'acció humanitària de la institució, la Creu Roja celebra cada any el popular sorteig de l'or, posant en marxa una campanya per promoure la venda de butlletes i difondre alhora les activitats de la institució. La recaptació del sorteig sol suposar en tot l'estat espanyol uns ingressos nets de més de 30 milions d'euros anuals. Per tant, doncs la Creu Roja és una gran Sociació.
Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said it's probably hard to plan ahead. June, July, and August.
Bé, i ara donem totalment la volta al full, no? Anem cap a la cuina, anem d'un lloc a l'altre com d'un saltiró, no? Cuina amb productes de temporada del mes de maig, perquè maig és una època d'espàrrecs, verds, faves, pèsols, enciam fulla de roure, nespres, tomàquets verds i síndries. És un gran mes per gaudir amb totes les fantàstiques receptes de temporada que et proposem avui. Per exemple, fem un hummus de faves. Aquesta temporada de faves, no? I necessitem per fer-ho, doncs, un quilo de faves fresques, un gra d'all, dos cullerades d'oli d'oliva, una culleradeta de comí en pols, una cullerada de tahina, una culleradeta de sal i el suc de mitja llimona. I com ho fem? Doncs treu les faves de les seves beines i una vegada llestes, escaldar-les en una olla amb aigua bullent i una miqueta de sal durant un minut. Escorregueu-les i deixar-les refredar. Després es treu la pell exterior de les faves amb paciència, perquè si no, amarga, no? Una vegada pelades, posar-les en un processador d'aliments i triturar-les amb la resta d'ingredients sense deixar-les massa fines perquè quedin amb, doncs, amb una mica de textura. Rectificar de sal i deixar refredar l'hummus fins al moment de servir, acompanyat d'algunes faves pelades, una miqueta d'oli d'oliva i pa torrat. És senzill de fer, no? I molt bé. I també us porto, doncs, amb pèsols, no? Pancakes de pèsols i ceba tendra amb salsa de iogurt i menta. I necessitarem 100 grams de pèsols, 100 grams de ceba, 100 grams de farina de cigrons, 10 cullerades d'aigua, una culleradeta de curre en pols, una culleradeta de comí en pols, mitja culleradeta de sal i, per la salsa, 125 ml de iogurt natural, dos cullerades de menta fresca picadeta, dos culleradetes de suc de llimona, una culleradeta d'oli d'oliva i una culleradeta de xarop d'atzavara o d'auró, que no sé el que és això, però bueno, se busca, no? Preparem la salsa primer, barrejant tots els ingredients i ho reservem, no? Després es cou els pèsols amb aigua bullent uns 5 minutets, eh? Colar-los i deixar-los refredar. En un bol, barrejar la farina de cigrons amb l'aigua fins que no quedin grumolls. Làmines ben fines de ceba, es tallen ben làmines, finetes, la ceba, i afegir-la al bol juntament amb els pèsols cuits. S'incorpora el curri, el comí i la sal, i es barreja tot bé. Posar unes gotes d'oli en una paella i quan estigui calenta s'afegeix dues cullerades de la massa que hem preparat, aixafant-la una mica fins que tingui forma rodona. Quan estigui daurada d'una banda, donar-li la volta i daurar-la per l'altre costat. Es treu i repeteix el procés amb tota la massa. Quan es tinguis tots els pancakes, que no sé l'anglès jo, fets, serveix-los amb la salsa de iogurt i unes fulles de menta fresca. I bon profit! Bé, i ara anem amb una altra història, no? Anem amb una altra història que he trobat que és molt... per reflexionar, que encara us explicaré les reflexions d'aquesta història, no? Que es diu El paquet de galetes. Diu que una noia estava esperant el seu vol en una sala d'espera d'un gran aeroport. Com que hi havia d'esperar molta estona, va decidir comprar un llibre i també un paquet de galetes. va seure's en una sala d'aeroport per a poder descansar i llegir en pau i va deixar les seves coses al seient del costat. Deixant aquest seient entremig, va seure's un home que va obrir una revista i va començar a llegir. Al cap d'una estona, a la noia li va agafar gana, va obrir les galetes que tenia al seient del costat i va començar a menjar. Quan ella va agafar la primera, l'home també en va agafar una. Ella es va sentir indignada, però no va dir res. Només va pensar, que descarat, si jo fos més valenta, fins i tot li donaria una bufetada perquè no se n'oblidi mai. Cada cop que ella agafava una galeta, l'home també n'agafava una. Allò la indignava, tant que no aconseguia concentrar-se ni reaccionar. Quan quedava només una galeta, va pensar, què farà ara aquest aprofitat? Aleshores, l'home va partir l'última galeta i em va deixar mitja per a ella. Ah, no, allò li va semblar massa. Es va posar a rebufar de ràbia. Va tancar el seu llibre, va recollir les seves coses i va marxar cap al sector d'embarcament. Quan va seure's a l'interior de l'avió, va mirar dins la seva bossa i, per la seva sorpresa, allà estava el seu paquet de galetes, intacte i tancat. Va sentir tanta vergonya. Només aleshores es va adonar de quan equivocada estava. Havia oblidat que les seves galetes estaven guardades dins la seva bossa. Ja no era temps ni tenia possibilitats per a donar explicacions o demanar disculpes, però sí per a raonar. Quantes vegades a la nostra vida traiem conclusions quan hauríem d'observar millor? Quantes coses no són exactament com pensem sobre les persones? Va recordar que existien quatre coses a la vida que no es recuperen. Una pedra, després d'haver-la llançat. Una paraula, després d'haver-la dit. Una oportunitat, després d'haver-la perdut. El temps, després d'haver passat. I la reflexió personal és aquesta. És un conte que ens convida a reflexionar sobre els nostres prejudicis. Quantes vegades ens equivoquem sobre el que pensem de les persones? Quantes vegades creiem que tenim la veritat absoluta sense saber-ho del cert, sense ni haver-ho comprovat? Quantes vegades a la nostra vida traiem conclusions quan hauríem d'observar millor o estar més conscients sobre el que fem? També ens parla de com a vegades no tenim l'oportunitat de rectificar, de demanar perdó, i això ens pot fer sentir culpables durant un llarg període de temps. D'altra banda, també ens parla de la generositat. L'home, amablement, va compartir les galetes amb la noia sense pronunciar cap mala paraula ni fer cap mal gest. Malgrat tot, sempre hi ha persones disposades a donar un cop de mà sense esperar res a canvi. Bé, i ara anem al racó del poema, no? Del poema del mes de maig. He trobat el poema que diu Maig, que és d'Isabel Barriel. I diu així. Garlandes de flors, roses de mil colors, el blat ja germina i la terra s'enjardina. És el mes que el cel pinta els rosats de l'albada, els blaus, els núvols blancs, i tots els gradients a la vesprada. Papallones i totes les aromes omplin l'aire intens al maig per acaronar aigües de rierols, del desgel i de les fonts. Les que s'amaguen al bosc, les que animen les fades per jugar amb la lluna i el sol i a ballar antigues rondalles. Bé, ja que estem dins el racó de la poesia, la veritat és que l'altre dia em va passar una cosa que me va emocionar, no? Me va emocionar pel sentit de que és una persona a la que li tinc molta estima. Parlo d'un poeta de qui falset, no? Que és el Raimon Aguiló. I em vaig trobar que jo no era a casa i vaig trobar un llibre que va dir que ara vendre ara per Sant Jordi, no? Que és el seu, deu ser de l'últim llibre, no? Que va tindre el 25è Premi Guillem Colom Ferrat de Poesia Vall de Sóller del 2022. I me'l vaig trobar estar dedicat. I la veritat és que em va fer molta il·lusió, no? I li vull agrair de tot cor, no? Al Raimon Aguiló, perquè, doncs, bueno, aquest llibre de poemes, perquè sap que m'agrada molt la poesia, i a més tenim uns lligams, doncs, del meu pare, no? I la veritat és que aquí n'hi ha un de vers que està dedicat, pues, amb ell i a les persones que, junt amb ell, van treballar amb uns quants anys a la cooperativa d'aquí, de Falset Marçà, no? Aquest llibre es diu El temps se me'n va. I el poema referit amb ell i a tots els que van treballar amb ell, no? I tots que ell posa aquí a tots i totes el qui m'han deixat bremar entre les vinyes. I diu així, diu, anys feliços. Avui potser serà la darrera vegada que recordis les llargues passejades en bicicleta tornant de l'estació pel camí del sindicat i en els caminals del tros que s'internaven en les vinyes. Allí em deixava de mans i estirava els braços en creu, com ho faria anys més tard Kate Winslet a la proa del Titanic. Llavors era feliç. I aquest poema està dedicat, pues sí, dir els noms, no? Joan Rofes, Josep Maria Salzenc, Joan Rull, Benito Castellnou, Maria Clara Portal, Isabel Cruzat, Maria Pilar Farnés, Maria Pallejà, Maria Sabater, Maria Carme Sanaúges, Carme Coll, Enriqueta Borràs, Lluís Serra, Isidre Sanaúges, Julián Porcel, Francisco Bargalló i a tots i a totes els que ell diu que l'han deixat veremar entre les vinyes. La veritat és que em va emocionar. I aquí he trobat un altre poema també d'en Bell que m'ha agradat molt, no? Que diu coses sense importància. I diu així, les coses menudes passen sense importància aparent. Són els fets quotidians que s'arrelen i no veus a venir com el mildiu de la vinya jove i envolten un dia rere l'altre els qui sembla que no els hi va la vida, esquixats de la senzillesa de les paraules deixades anar de la gent com ara tu, àvida d'amor, que es desviu per nosaltres i tot sovint ignorem com si res. Les coses menudes resten desades al calaix desendreçat dels malentesos, colgades sota el vincle dels versos a mig nuar i les paraules arrodonides en un descuit, entre el recel atapeït d'aquella carta d'amor escrita tot tremolant però amb molta traça, que mai no vàrem enviar. Quan l'atzar truca a la porta, no ho fa perquè sí, sinó deliberadament, i ens sorprèn bocabadats amb el xiscle d'un bon dia carismàtic. Un petó fugisser d'aquells que ja no es fan ensopega al caire dels llavis, i aquella abraçada que ha perdut l'esma s'arrapa com un cisell i vol resguardar-se en els teus braços com els nusos al sarment dels sols que la vida al seu pas li ha, ni ha anat obrint. I per un moment, aquests fets, que no són gaire importants i que no donen nom a cap raó, però sí que la travessen tota, atesoren els cinc sentits en un de sol. És llavors quan t'adones que són talment poesia. Bé, i ara que vaig acabant, no? La veritat, m'he posat així com a tendre, no? Vaig acabant perquè va ser el dia de la mare. Va ser el dia de la mare i recordant a les mares, és que gràcies a Déu, doncs encara la meva encara està allí, no? Però quan falten és quan ens en donem més compte, no? I doncs fent un homenatge, no? A les nostres mares. Amb frases com: les mans de la meva mare són les més dolces del món, perquè fins i tot plenes de cicatrius són les que sempre em donen les carícies més tendres. Sempre diem que mare només n'hi ha una, però aquesta frase no té realment sentit fins que ella ens falta. Si alguna cosa tinc present en aquesta vida és que només Déu i la meva mare estaran amb mi fins al final. El millor despertador del món és la teva mare. Si li dius que et desperti a les 7, ella et desperta a les 6, dient-te que ja són les 8. Passa més temps amb la teva mare i tracta-la bé, perquè arribarà un dia quan per fi aconsegueixis despenjar-te del mòbil que ella ja no estarà allà. Estima la teva mare i tracta-la amb amor, perquè mai coneixeràs tot el seu valor fins que únic que et quedi d'ells sigui el seu record. Existeixen molts tipus de mares, però a mi la que més m'agrada ets tu. La meva mare és la millor del món perquè des de que em va treure les rodetes de la bici sempre m'ha empès cap endavant. I quan la vida et posa a prova i tu perds les esperances, arriba la teva mare i et diu: tu pots, només volia recordar-t'ho. I never felt so wicked as when I willed our love to die, and I was your soul. Bé, i fins aquí, així amb una miqueta de, com a de tendresa, no? Jo estic una mica com a flosqui, no sé si he de canviar el temps o què, és la primavera això, eh? Doncs fins aquí el programa d'avui. Tan sols em queda recordar-vos que repeteix aquesta programació el diumenge i els dimarts a partir de les 6 de la tarda. També es podeu trobar a la web de la ràdio, www.radiofalset.cat. I tenim uns telèfons aquí a la ràdio, que us recordo que són el 977-83-0044, 977-83-0044 i 977-83-1135. Tan sols em resta agrair, com sempre, al tècnic, el nostre tècnic Jordi Soldevila, per haver estat al control i aconseguir que la ràdio arribi a les vostres llars. Gràcies també a tots vosaltres per escoltar-nos i ens retrobem el mes que ve. Si voleu, passeu molt bon cap de setmana i gaudiu del temps. So as when I willed our love to die, and I was your soul alive. As the story goes, I was your soul.